Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Què tal? Com estem? Hola, Marc.
Què tal? Què tal, Tomàs?
Hola, hola també als seguidors, zero seguidors que tenim en el directe de YouTube.
Zero no seguidors al dia. Està molt bé.
Però després, s'ho miren, eh?
No va, s'ho miren.
Perquè el directe queda dintre d'una llista de reproducció i s'ho van mirant, eh? Sí, sí, sí.
Està guai.
Està guai. Doncs això, benvinguts a tots els mosseguis, a la gent que esteu en directe en YouTube o que ens veieu després en diferit a YouTube. Ja sabeu que aquest és un programa podcast, per tant, on normalment estem són els canals de distribució de podcast habituals. Mm-hmm. La setmana que va, passada jo vaig fer campana, que tenia feina, no hi era, vale? I aleshores tu vas fer un...
Estem tots molt liats. Estem
tots una mica liats. Bueno, jo estava de vacances, la setmana passada, tot s'ha de dir. Tot i que, com va fer molt mal temps, o sigui, recordeu, a primers de la setmana passada, fins i tot va nevar, jo anava a la Garrotxa.
Fotia rascar.
Sí, vaig haver d'aplaçar la sortida. Però, bueno, al final, la veritat és que m'ha anat molt bé relaxar-me. Bueno, doncs, avui tenim petites notícies i anirem tirant del fil.
Estem bueno, però engeguem que... el programa ben fet així. Benvinguts
sí,
a buscar la poma i tal. I
benvinguts.
Qual. Això és una prèvia per al YouTube.
Sí, això és una prèvia per
vale,
YouTube.
Vale.
No, això ja és, el programa real. No, ja hem sortit, eh? Ja estem...
Ja hem sortit.
Ja estem tot.
Però tu has de dir, benvinguts a Mossega la Poma, avui aquí, estem amb el Marc.
Benvinguts a Mossega la Poma, mosseguis, estem amb el Marc.
Escolta una cosa, l'altre dia...
Estem esperant el Toni Bankenovi, el nostre pilot de capçalera, que ja vindrà.
Escolta, l'altre dia...
Hem de convidar l'Àgata, que fa un altre pilot de capçalera.
Un altre pilot de capçalera.
Ah, sí. Digues.
A veure, l'altre dia vaig estar parlant amb Déu Nostro Senyor Ciberado. I em va donar una idea fantàstica, perquè li havia estat explicant la idea del Whisper, aquest projecte open source d'OpenAI que et permet agafar i fer transcripcions d'àudio i de vídeo a text.
Vale. A mi això del Whisper em despista molt, perquè hi ha una funció, un programa, que de fet està suportat per un programa que hi ha darrere i una base de dades molt important pel món dels radioaficionats, que també es diu Whisper i s'escriu igual.
És que el problema està que està agafat, tot el diccionari està agafat.
Sí.
O sigui, no, inventat un projecte nou, hauries de dir-li patito violado por una berenjena o alguna cosa així. I ara hi ha pintat una imatge mental a la ment de tothom.
Sí, horrible.
I ja tindreu pesadilles tots. Bueno, en qualsevol cas, la gràcia és que el Whisper aquest és una eina que es pot fer servir quan estàs enregistrant vídeos. Ell m'ho proposa per temes de formació, vale? Però una cosa que passa quan estàs fent vídeos, diguéssim, per formació, com els fa ell i els faig a vegades, que graves un vídeo i et fiques la càmera i graves i dius coses i tal, és que moltes vegades doncs, t'empatolles i dius això no funciona perquè llavors has de tirar endarrere. Llavors, clar, ell té una idea, dius, pots dir malament, 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 vale? I llavors això es transcriurà i quan passes la transcripció, llavors el Whisper et dona la transcripció i les marques de temps. De manera que tu dius, pots dir malament, 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 i després comencem, 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 o patata, 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 i aquests, fent cerques en el document de text, pots saber exactament quins són els punts de tall en el cas de tallar en la postproducció. Amb lo que llavors la postproducció amb el Final Cut es fa super, o amb la porqueria que faci servir, es fa super ràpid, perquè llavors identifiques els talls dolents, vas allà, agafes les tisores, talles la reproducció, fots una transició i a tomar pel cul.
La veritat és que la idea és molt bona. Clar, ell s'ho mira des de la seva vessant.
Clar, no? ell fa el seu, però clar, nosaltres hem de posar les falques i podem dir falca.
Sí.
O el que sigui, eh?
Que passa que jo li he donat moltes... A veure, moltes no, però hi he pensat a vegades quan això ha sorgit, eh? Perquè potser amb altres... com t'ho diria? Amb podcasts que són 100% guionats, saps el que vull dir? Que són llegits pràcticament.
Sí.
Aleshores, sí que, com pots saltar-te trossos i tot, sí que pot tenir sentit fer-ne en postpro una transcripció a text. ¿vale?
Sí, o, sí, queda molt malament. Queda molt,
queda malament. O aquella gent que fa píndoles molt curtes, típics vídeos de YouTube que expliquen una funcionalitat molt curta. Hòstia, que puguis tenir un text a sota que t'ajuda, em sembla bé, però nosaltres que desvariem, barregem idiomes, parlem de petitos violats, això no ho sé. No té sentit. No té sentit.
No, el problema és que després ho llegeixes i moltes de les coses que diem gramaticalment no s'aguanten.
No,
comencem una frase, la deixem a mig, ens interrompim, repetim les paraules, no acaba de funcionar.
No, però la idea de Whisper és molt bona. La idea de transcripció d'àudio de text automàtic.
Tindre la transcripció per buscar moments, per identificar llocs. És a dir, si després volguéssim dir, no, és que en tal dia hem dit tal cosa, a quin moment? I és tenir-ho com a informació, però informació pròpia, pot estar bé.
Jo entenc que el que estava proposant el Ciberado era més que res com marques en la transcripció del text, que a més van acompanyades del temps, de la línia
temporal, sí, sí,
per anar a buscar la postpro.
Anar a la postpro. Per exemple, nosaltres estem fent la mossega a la poma i dius falca. I llavors, quan en Magma, tu o jo estem editant, saps que en el minut exacte tens allà que posar la falca. Llavors, l'edició és molt més fàcil perquè vas a buscar el moment exacte. I atenció. Que tenim
està
aquí
venint,
el senyor Vespot emprenyat,
està
el pilot de capçalera. Què tal, Toni?
Buenas.
Hola, Toni. Com estàs?
Hòstia, avui et falta de on air, o sigui, el rètol vermell que poses. Estem gravant, on air.
Ah.
D'on traspàs?
I a més a més no hi ha ni melena, ni barba, ni res, o sigui...
És que... Sí, no, bueno, vull... en fi... ja. Bueno, de totes maneres estem supercontents de veure't,
eh? I tant.
Perquè és el nostre Vespot emprenyat. És com, és que ets la típica imatge de l'avi dels teleñecos, tio. Amb la camisa de quadres.
No, Tomàs, tu i jo ja som els avis dels teleñecos i ja ens ven Toni i jo i ho rebentem.
Sí. Que bé que estiguis. Bueno, doncs avui està molt bé que hi siguis. Ara donem pas al Falca. Està molt bé que hi siguis perquè encara no hem dit del que parlaríem avui, perquè com sempre fem quan està el Marc, ens n'he anat per peteneres, eh? Però avui tenim tres notícies. Una que fa referència a Amazon i les botigues físiques, una altra que parla d'Instagram i lo malament que li ha anat a Instagram, sobretot als Estats Units i Europa, les compres en directe, tant és així que ho cancela, que cancela aquest servei, i els enemics de Tesla, que són pocs però poderosos.
Molt poderosos.
Molt poderosos. Bueno, o molts, no ho sé. Aquests són els tres temes que configuraran a l'episodi d'avui, que és el 544 de la temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem. Falca.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, abans
va, però on vols començar? Per on vols començar, Tomàs? Va.
Voleu que hi
entri. Escolta, una cosa, primer de tot, què és això? Et saps algú dels globus aquests xinesos, Toni, aquests globus que els... perquè els F-22 Raptor finalment han aconseguit abatre algun objecte a l'aire, perquè era com era un avió de caça superfantàstic i que bàsicament crec que només servia per pòsters de penya que els agraden els avions i per res més, no?
No, fa molt temps que estan operatius per ahir.
Però no, es veu que no havien fet, diguéssim, kills, no havien tingut combat.
El que es diu és que els radars americans estaven apuntant a tomar pel cul. Allà a 200 quilòmetres, a 500 quilòmetres, estava mirant els satèl·lits espies. ¿Vale?
I se'ls troba de... sobre Montana.
I un dia, reparant el radar, es veu que un va baixar i va dir, "Colo, què és això?" I estava ple de globus, tio, ple de globus. Era una party d'aniversari, tio. No, però una altra notícia graciosa. El meu col·lectiu de radioaficionats, nosaltres fem servir globus també per igual que els meteorològics, que per cert, els americans estan tan acollonits, els americans civils estan tan acollonits que s'han cancel·lat diferents llançaments de globus meteorològics que ve un F-16 i me los machaca. No? I els radioaficionats, que per cert, hi ha una variant molt xula que es diu kite operation. La kite operation és ficar a l'extrem de l'antena en un cometa, com els kites que estan a la platja. ¿Vale?
Un estel.
A un estel, sí. Aleshores, clar, com en lloc de muntar l'antena vertical contra un arbre o amb un pal, que sempre és un lloc és molt difícil tiro, tires l'estel i puja tota l'antena cap amunt, vale? I és una modalitat de radioafició, el kite operation, que ho sapigueu, i funciona prou bé. Bueno, total, que els meteoròlegs, els aficionats de ràdio han decidit que de moment no llençaran globus una temporadeta, ja que els radars estan calibrats més baixos. Però, en fi.
És que...
No, però, per exemple, vosaltres en aviació n'heu vist o sou conscients? Jo sé que es llencen fora de lo que són les rutes habituals i, òbviament, tu no pots llençar a globus aerostàtics al costat d'un aeroport.
No, però, aviam, el problema del globus aerostàtic és que pots preveure més o menys on anirà parar ajustant l'alçada i de més, però... És com tot, no? Et pot sortir el tret per la culata. I a vegades, doncs, per moltes possibles raons, el globus va a patar, el port i el vent, perquè perds la capacitat de controlar vàlvules i, per tant, controlar la seva alçada. És a dir, si tu li obres un drenatge i perd heli, el globus baixarà i perdrà alçada. Llavors porten una petita reserva d'heli comprimit, la tornen a obrir perquè pugi. I els meteoròlegs, evidentment, com que coneixen més o menys la tendència dels corrents d'aire i amb el mateix moviment del globus, sí, poden fer seguiment en temps real, poden saber cap a on està anant, ells poden dir, doncs si pujo a tal alçada, el faré anar més o menys en tal direcció, o si baixo a tal alçada, canviaré de direcció. Això, clar, poden fallar moltes coses en aquest sistema. I quan falla, doncs perds el globus i va parar a on va parar i ja està.
De totes maneres, els globus espies, que això és com funciona el típic globus de les cistelletes que diem, o els globus meteorològics, no? Que és el que tu dius, com les corrents d'aire no són lineals, van amb
diferents direccions. No, i els globus espia funcionen igual, sí. Vull dir, no...
Ja, però, no, però tu has de controlar molt... Primer, has de tenir molt heli i has de controlar molt. Una trajectòria que vagi del mar de la Xina o de Kamchatka o d'on sigui, d'allà a Rússia, sí. I que creui la franja, tota l'Alaska i a la Seleutia i el Yukon, que estava a l'altra punta. Si tu mires un mapa, està superlluny. Està en la mateixa línia.
Pensa que un dipòsit d'heli comprimit fet amb fibra de carboni, pots posar quantitat d'heli allí amb molta altíssima pressió, pesarà poquet, amb la qual transportar-lo no traurà massa autonomia i tu pots tirar hores i hores i hores
ara inflant el globo per pujar alçada.
Pujant, baixant. El poden controlar bastant bé. Si li posen un hèlix i tal, un hèlix implica una bateria, un motor, i això pesa moltíssim. No tens l'autonomia que tens de l'altra manera, ni molt menys.
Un xino baixet pedalant.
Sí, però s'hi hauria de pedalar molt, eh?
Hauria de pedalar.
I després li has de posar molt arròs, també.
Sembla jo tinc alguna imatge d'algun mortadelo que feien això i que anaven amb helicòpter i tenies el mortadelo donant-li a la manivela així. No volem anar a helicòpter. El que no entenc és què collons foten els xinos enviant aquests globus quan ja tenen un porró de satèl·lits espies. Suposo que igual hi ha coses que necessites menys distància.
Jo també vaig pensar el mateix i jo ja sé per què ho fan.
Ja ho saps.
Per tocar els pebrots.
Sí, sí. Ah,
perquè amb satèl·lits, perquè vols globus.
Per tocar, jo crec que sí. Hi ha coses que són... és com en els... Quan jugues escacs... Quan jugues escacs...
I fas moviments estrafolaris, sí.
De vegades és un moviment que tu saps que més o menys, per com juga l'oponent, doncs veus que com a mínim les sortides teòriques les entén i que fas algun moviment i saps que poden haver-hi unes amenaces a dos o tres moviments i veus que es protegeix correctament i ja saps que d'això... Llavors a vegades fas algunes jugades per tocar els collons, per dir... Per despistar-lo, per d'això, per desequilibrar-lo. Igual és això, eh?
Desconcentrar-lo.
Sí. Sí.
Però, mira, encara podem anar més lluny. Si un cas cercaré una gorra d'aquelles vermelles com la que es posa el Toni Soler en l'Està passant quan fan allò de la conspiranoia i encara és lluny. Mentre tot el món està parlant dels punyeters globus i del que els derriben i d'aquí d'allà, ningú pensa en cap altra cosa. Hi ha molts altres temes per pensar i per escriure en els diaris i, bueno, doncs ara convé que no ho facin, doncs vinga, engeguem globus.
Això
i
llegia
tal,
jo...
Perquè encara ho han dut un pas més enllà. Ara ja diuen, no diuen que són globus, diuen que són ovnis.
Són UFOs, però són IFOs, perquè ara són identificats. Abans un identified, ara són identified. Ara, si no estan identificats, són UFOs, però sí. Vale.
Bueno, i l'altra bona del govern americà és que la tecnologia que estava... O sigui, el globo que van petar, crec que va ser el Mar Carib. Ja. Bueno, havia creuat...
Aviam, una cosa. El van petar perquè van voler i per fer el show.
Per pressió
perquè
política,
si volen aquest globo, ells tenen els mitjans i la tecnologia, perquè de fet s'ha fet moltes vegades, per capturar-lo en vol.
Correcte.
Exacte. És que m'està... A mi em sembla que van agafar i van ficar el vídeo a la vida perquè els immolava. Ara no, anem a demostrar que...
Lo típic de les pressions polítiques i dels moviments polítics, pressionaven el Biden i li deien que no feia res. Vull dir que no,
destrossem propietat xinesa.
Va caure. Van agafar la caixeta que tenia, diguéssim, el material que no sabem si era meteorològic,
sí,
espia,
però una cosa és...
Però és que tenia la bandera xina, no, el globo?
El material... No. Caiguent en caiguda lliure des de 20.000 peus i una altra cosa és capturar-lo en vol i recuperar-lo sencer,
intacte,
sense espatllar res.
Que hagués sigut aleshores,
per què no ho han fet? Tio, perquè aquí no hi ha res que podem esbrinar de nou, ja sabem de què va tot això.
Sí.
Si fotem un papino i a fer punyetes.
Bueno, va caure i el van obrir, ja estava espatxurrat, eh? Però en obrir-lo van treure un circuit imprès, no? I van veure diferents circuits integrats que hi havia allà dintre. Un de la marca Chengbong, un altre de la marca Chongping, un altre de... I
van de la Chimpun. De la Chimpun.
I un de Huawei.
De Huawei. Bueno, i el govern americà va decidir que ja no compraria més components d'aquestes 5 o 6 marques fabricants.
Huawei ja fa temps que està...
En el punt de mirar,
ja fa temps que està d'això. Sí. Bueno, jo tinc l'inversor de Huawei, i escolta, molt content, l'inversor de Huawei, funciona molt bé, ja. Cada matí, quan engego la llum, saludo al Jinping i ja està. Jinping, bon dia, ja està.
Sí. Molt bé, anem a les notícies, però mira, vaig a fer una cosa, com avui anem una miqueta accelerades també perquè internament tenim després reunions i hem d'anar corrent, vaig a posar les falques de contacte i acabem amb ByteRide i la segona part, que normalment són notícies curtes, com avui també són notícies curtes, que estirarem el fil i ja les entrem directament, vale?
És que, Tomàs, tu quan hem d'anar de pressa? És que passa a parlar de pressa, perdona.
It's true. Vale, anem a contacte, vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadapoma.cat.
Molt bé, mosseguis. Res a dir de contacte.
No has dit falca.
No, perquè l'hem tirat abans, no? Bé, és igual.
Ah, hem dit abans, vale. Sí, però hem dit abans.
Del contacte, una cosa, tres coses.
L'ha tractat com un globo xinès, l'ha tirat. Sí.
La tirada ja és de tomar pel cul. Aquí fotem una falca.
Aquí a lo que toca. No, el que volia dir és que La nostra comunitat de Mastodon va creixent, encara no arriben als 500 o i escaig usuaris que tenim a Telegram, però ja s'hi està acostant, eh? O sigui que jo intueixo que tothom que està a Telegram està també a Mastodon seguint a Mossega la Poma. No, de fet no. De fet, hi ha usuaris que sí que són comuns, però hi ha altres usuaris que arriben d'altres llocs. Suposo que arrossegats del hashtag podcast, vale? que arriba a certes persones i algú que li desperta l'interès, doncs ens segueix. Insistir en que ja no estem a Twitter va ser una decisió una mica imperialista que vaig prendre jo.
Vas marxar. I... Va ser una decisió democràtica. Vas dir, sí. Tu vas dir que vas votar i fora.
Jo vaig votar i va sortir que sí.
Va sortir que sí. Sí. Quina sorpresa. Sí.
Bueno, no, però està bé fer aquest tipus de proves, perquè com nosaltres, de fet, no ens guanyarem la vida en publicitat, que no és el cas, doncs és igual.
No.
No. No vull tirar del fil de Mastodon perquè sé que si no hi ha res estrany, la setmana vinent tindrem a l'Àlex Hinojo i jo crec, i com ell és bastant actiu a Mastodon, i de fet aquesta setmana ha fet una enquesta entre tots els seus seguidors dient com podem, per què Mastodon no és Twitter i, tot i que no ho és, com podríem millorar? I ha rebut moltes respostes, ho aparco perquè sigui un tema que tractem la setmana vinent. Bueno, que estem a Mastodon, que ens podeu seguir a mastodon.cat/mossegalapoma. L'altra cosa que volia dir, recordar, ja ho sabeu, però pels que siguin més nous, hi ha dues maneres d'ajudar en aquest programa. El nostre contingut sempre és en obert. Encara que tu no paguis o no puguis pagar o no vulguis pagar o no vulguis ajudar, no importa perquè aquest contingut és sempre en obert. No està a iVoox, no està a...
I és o no hi és?
Està a iVoox, però no està com a tancat.
Està obert, està perquè, obert, però perquè un dia vam configurar-ho i va caient allà.
Perquè iVoox, en l'època que estava, diguéssim, agafant podcast, el que fa és llegir d'iTunes, dels Apple Podcasts.
Sí, vale? però iVoox el que fa és que fa una còpia dels continguts. O sigui, originalment feia còpia de continguts, després va deixar de fer-ho perquè demanava pagar i ara, perquè clar, el hosting dels arxius costa diners i aquest tipus de coses. Els que sí que fan còpia de continguts és Spotify.
Exacte, ells sí que copien i tenen una distribució pròpia i de fet no els hi està anant massa bé ni amb els podcast premium, aquests del Joe Rogan i aquests d'aquí, aquests...
Perquè al però final no són estan... premium, eh? O sigui, el d'en Rogan tu te'l pots escoltar. Però és que li paguen una... El tenen amb van fer una exclusivitat...
Sí, però li paguen una pasta i no surt rentable, Marc. Això ho deia la gent de Spotify. Però... Bueno, en tot cas...
Sí, que... sí, però a veure, ells van fer una aposta per agafar i potenciar Spotify com una plataforma de podcasting, vale? Quan és una plataforma d'escolta de música. Sí. I llavors al final és dir, no, escolta, que ho tens al mateix lloc i el que volen ells és, evidentment, que és capturar les dades. Què fas? Agafes 3 o 4 podcasts de tal volum i com a mínim obligues que els oients d'aquesta gent es descarreguin l'aplicació. El que passa que la gent es descarrega l'aplicació, escolta en Joe Rogan i a més
l'aplicació...
O sigui, en Joe Rogan és un tio que fot 4 programes a la setmana de 3 hores i mitja. Yeah. O sigui, és que no dona per escoltar massa més coses, eh? Si t'escoltes tot el Joe Rogan, amb la qual cosa els de la gent estaran escoltant el Joe Rogan ja i no fotran res més. Amb la qual cosa és dir, has fet un mal negoci. Té una audiència molt fidel, s'escolten totes les coses que fa, però 3 o 4... Sí, aquest tio t'està produint 12 o 13 hores. Jo no sé qui té més de 13 hores d'escoltar de,
bueno, a veure, aquest senyor coses. Tindrà un equip que li farà tota la post-pro i tot, i la pes,
sí, no,
la té preparació i tot, i l'únic que fa és xerrar.
No, però és molt interessant. A veure, d'entrada té uns convidats que t'hi cagues. Té uns convidats que t'hi cagues. O sigui, quan s'ha tingut a l'Elon Musk, se li presenta un dia als Marc Zucker. O sigui, té convidats de l'hòstia, però a més, ell, mentre estan registrant, té amb un tio que treballa amb ell, que hi ha d'entrada, mentre ell està parlant, que està amb ells, agafa i comença a buscar coses a internet i diu això, i s'emet en directe. O sigui, ell el que fa, no fa post, però ell fa realització, ho emet i ja està. I és com sí, ho té muntat.
Correcte. Bueno, doncs això venia a col·lació de que us estàvem explicant que els nostres podcasts sempre són en obert. Vull dir que no hi ha un mur, no hi ha un mur de pagament per Mossega la Poma.
No.
Però, perdona, per tant, les col·laboracions que pugueu fer són estrictament voluntàries. Com? La manera que us implicarà més i que us sentireu més realitzats si voleu ajudar-nos és sent mecenes. I per ser mecenes...
Tu pensa que quan tu ets mecenes de Mossega la Poma, al dematí et despertes i... Uau!
Vaig llançar un globo aerostàtic.
És com el cafè. Tu desperts al matí i penses, oh, ara em prendré un cafè. Doncs, després, oh, soc mossega la poma, soc Mercedes de mossega la poma i em prendré un cafè. Uah! T'hi cagues. És...
A veure si... El que passa que no tinc temps per organitzar-ho, però m'agradaria fer un... alguna vegada ho havíem fet, el que passa que no va ser una distribució massiva perquè aleshores no fèiem encara això dels mecenes molt primerencament, no? Però alguna samarreta, alguna tassa, alguna coseta d'aquestes, em fa gràcia que ho tinguem nosaltres pels esmorzars precisament. Bueno, a lo que anava, la manera més senzilla és a través de mecenes de Mossega la Poma, de l'Aixeta, perdó, aixeta.cat/mossegalapoma, i allà podeu donar des d'un euro, dos euros, tres, cinc, deu, cinquanta...
2.000...
Pot ser una aportació permanent, cada mes pagareu, doncs això, un euro, o dir, mira, no, jo no m'organitzo així, a mi jo ara tinc 10 pavos, doncs els hi dono els 10 pavos, doncs ja està. Vale? Això és una. I l'altra, que continua funcionant amb els baixos per la pròpia naturalesa del servei, és els afiliats d'Amazon. Vale? Uh-huh. Aneu a mossegalapoma.cat, li doneu el botonet d'afiliats i aleshores... entreu a Amazon i allà compreu. No serà un enllaç tancat, és un enllaç general i, per tant, sembla que durant les primeres 24 hores allò que compreu no us costa més i a nosaltres ens paguen res, una cosa petita, mira, però sumada, pues, dona diners.
Tomàs, tu volies parlar i tenia alguna cosa sobre Amazon i una de les coses que jo fa temps que estic observant és que Amazon, entre altres coses, és un motor de cerca. És un motor de cerca i una de les coses que va fer fa uns anys va ser incorporar anuncis, és a dir, incorporació de productes que són productes que es venen a Amazon però que d'alguna manera es prioritzen dintre la cerca. Llavors, el problema que jo estic veient darrerament és que la cerca de productes a Amazon cada cop és més dolenta.
Més que sigui dolenta és que és molt tendenciosa, és a dir, no filtra res, et posa el que paga i per tant el que paga pot ser una birria o una púrria, no?
No, i a més hi ha lo de les revisions comprades i descripcions dolentes, o sigui, ja quan de vegades llegeixes la gramàtica dels textos de descripció ja dius, això és un servidor de traducció però fet amb Baidu, amb el Baidu més dolent possible i d'això. O sigui, normalment amb la gran... Escolta, hi han coses molt millors per fer traducció automàtica, però ja es veu que està feta sent gent amb Baidu o amb el que sigui, i molt mala qualitat de resultats. O sigui, jo per trobar buscar amb paraules molt específiques que amb un altre cercador pràcticament portarien directament el tipus de el producte que tu estàs buscant o el contingut que tu estàs buscant si existeix, i amb Amazon és dir, fill de puta, necessito dues pàgines per arribar a lo que t'he donat, o sigui, t'he donat tres o quatre paraules i m'estàs fotent coses entremig que no són rellevants però que m'estàs ficant aquí dintre. Llavors, jo crec que s'estan tirant pedres a la teulada.
Com quan consenteixen els comentaris patrocinats també, que és el mateix.
Comentaris patrocinats, així, contingut patrocinat opcions... Bueno, aquesta setmana hi havia no sé quin diari deia, això és que la bateria per mòbils més venuda, o no, el disc dur més venut a Espanya era una estafa, perquè deien que era un disc dur d'un tera i realment era un disc dur d'un tera, però que deien que era USB-C d'un tipus de velocitat i era de velocitat USB-2. Directament. Hi havia simplement una conversió de cable i, clar, tu t'agafes un disc dur d'un tera en el que tu vols tirar velocitat potent per poder fer coses de disc dur d'un tera, SSD, i no, és un disc SSD superxungo. I a sort hi ha molta gent que no arriba ni a donar-se'n compte.
Ja. Molta gent no es dona compte, correcte. O la quantitat de productes oberts no declarats, perquè una cosa és que tu compris un refurbish i ho sàpigues.
Sí, això també és un altre problema. Quan compres una cosa t'arriba que és una...
Veure, jo puc acceptar... O sigui, jo, si em diuen, me diuen, no, mira, aquest producte ha estat obert, vale, ha estat retornat i té aquest descompte, pues, si jo ho sé, jo prenc la decisió amb coneixement de causa. Ara bé...
Els refurbis d'Apple mateix?
Si els compro nous i m'arriben oberts o tocats, doncs pues no és.
Que ho veus. Es veu nota. I dius... Ara què faig? T'ho fots pel barret o em va bé el producte?
Clar,
i...
Per això, amb productes especialitzats, doncs jo què sé, ferreteria, vale? o el teu en temes de fusteria, o el meu en temes de la ràdio.
Jo en temes de fusteria, o sigui, ja fa temps que no compro a Amazon. Tinc el meu... De fet, el lloc on compro, el lloc on compro, que és Madinter, em patrocina el blog. I a més, el proveïdor número 1 del món d'articles per Luthiers, que és una empresa americana que es diu Steelmag, que si busques coses de Luthiers, doncs hi ha un senyor que es diu Dan Elderwine, que és un luthier americà que ha fet molts vídeos, que porta fotent vídeos, porta fent vídeos de com fer guitarres i reparar guitarres des dels anys 80. Jo tinc els seus llibres i d'això, llavors, és el que porta l'empresa. Doncs ha comprat Madinter, que és aquesta empresa de Madrid, que fan aquestes coses, i que perquè aquests de Madinter són especialistes en fusta, en el tractament de fusta, perquè sobretot tenen molta clientela allò d'escoles i de tallers que fan guitarra espanyola, guitarra flamenca, artesana, i llavors doncs, tenen una fusta molta qualitat, i ara s'han fusionat, amb la qual cosa els dos proveïdors que jo comprava són un i em patrocinen. Madinter no patrocina Mossega la Poma, però si voleu comprar alguna cosa, tant eines, acabats, pintures, tot, per mi no, o si no hi ha cap altre distribuïdor a Europa passa... que els millori.
A mi em passa igual amb temes de ràdio, hi ha botigues locals, aquí mateix a Terrassa n'hi ha una, i altres llocs estan molt bé, i la porta gent d'aquí, però una cosa és una botiga, que és un negoci relativament petit, i una altra cosa és com un fabricant que a més també té botiga i és distribuïdor de moltes marques. Aleshores, clar, diguéssim que quan vas apatallat el catàleg de productes és molt més gran. Jo compro tots els productes de ràdio, els compro a Waymo, que és una empresa alemana, ¿vale? Són fabricants. Clar, jo, a mi no se m'ocorreria per res del món comprar un cable de ràdio, un cable de transmissor, ¿vale? A Amazon. Perquè aquests cables han d'aguantar potència, generen interferències de radiofreqüència si no estan ben fets, donen molts problemes i, per tant, l'has de comprar un fabricant rigorós. ¿Vale? Bueno, dit això, continuem amb Amazon.
Alemany, ho has de dir alemany. Ho has de comprar a Alemanya. Si no ho compres a Alemanya, no.
Que si fos una empresa txeca o francesa, els hi compraria, o suïssa, els hi compraria igual. Bueno, Suïssa tenim un problema perquè no està dintre de la Unió Europea, a nivell de facturació.
Si tu vols un cable, no els hi compraràs als italians.
No, error. Els italians són molt bons fabricants d'amplificadors lineals, d'antenes i de cable. De fet, la marca més bona de cable per ràdio, que aguanta quilowatts de potència, és de Manson & Poloni.
Tot i que t'ho va pel cul.
Sí, que són, perquè els italians són brutals. O sigui, els italians en ràdio són un bona banda. Un dia en parlaré d'això. Bé, a lo que anàvem. Anem a posar la falca de ByteRite i continuem
falca,
amb
falca,
Amazon.
Falca.
Vinga.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Bueno, Amazon i les botigues físiques. Clar, aquí a Europa, Europa continental, no estem avançats a veure botigues d'Amazon físiques, ¿vale? Però això no ha estat així a Estats Units o fins i tot a UK, on hi ha llibreries físiques d'Amazon de fa molts anys, emblemàtiques en llocs superimportants de les ciutats més importants.
Sí, però fixi-te que en aquest cas són adquisicions que ha fet Amazon. Amazon, Estats Units, va comprar Whole Foods, que era, diguéssim, algo semblant aquí a Catalunya, que seria el Veritas. Seria com comprar el Veritas o la franquícia de Casa Matller o alguna cosa així. Exacte. I ho van comprar als Estats Units, i el que porten uns quants anys fent experimentació amb diguéssim, autoservei, amb sistemes molt d'automatització i molt d'autoservei. I, bueno, vale.
Als Estats Units no només van comprar, dintre de la seva estratègia de tenir botigues de comestibles físiques, la Whole Foods, sinó també altres especialitzades en sabates, en roba... Vull dir que és un experiment que l'han portat a terme de diferents maneres. I aquesta divisió de botigues físiques representa... Jo vaig quedar una mica parat perquè pensava que era absolutament testimonial, però no és tan testimonial perquè és el 3,4% del negoci global d'Amazon.
I no està malament, però a més pensa que pensa que aquestes botigues també es converteixen en punts de recollida i magatzems intermitjos de distribució, és a dir, que la funcionalitat que té el tindre segons quin tipus de botiga, magatzems més petits, i sobretot la funcionalitat això del punt de recollida. El que sí que veiem és en molts llocs, aquí on vist jo al costat d'algun dels Orlis que tenim per aquí, doncs hi ha els armaris Amazon, que tu vas allà i ensenyes un QR i t'obre una porta i meravella, tens el que tu tens. I hi ha la xarxa Celeritas, doncs que són tot tipus de botigues de reprografia, que venen coses, el que sigui, i que et recullen els paquets de retorn per fer la logística inversa. Llavors això comença, llavors clar, si això ho tens tu i també ho controles, doncs generes economies d'escala i eficiències perquè has de pagar a qui sigui. Jo, en qualsevol cas, hi ha una cosa molt divertida que està passant aquests dies, és que d'alguna manera ens ha entrat en la imaginació la possibilitat de que una empresa com Google es fotés un ostión que t'hi cagues. Perquè el que portava més que en els últims darrers 20 anys han aparegut una sèrie de gegants, diguen Microsoft, digues Google, digues Amazon, digues Apple i Facebook, vale? que els agafa, i que bàsicament dèiem dir, aquests tios s'ho quedaran tot. Aquests tios s'ho quedaran tot i no hi ha manera de que ningú els hi pugui fer ombra. Però hem vist doncs, que Google la pot cagar molt fort i com perdi la cerca, o per cada punt de cerca, de percentatge del mercat de la cerca que perd uns números estratosfèrics de dòlars al mes, bestials, amb molts zeros al darrere, i a més Amazon d'alguna manera ha aturat el seu creixement. El creixement d'Amazon, no sé si van tindre una pujada al sidral molt bèstia en la pandèmia, amb el que s'ha experimentat i ja pràcticament no podem dir encara, és a dir, en els últims 20 anys cada any entrava un conjunt de nou una part nova de la població en el món del comerç electrònic i provava el que li servia i el que no li servia i la manera de treballar. Ara no hi ha ningú de la població. Europa, Espanya, Estats Units, en països on hi ha presència forta d'Amazon, que entri en el comerç electrònic, ja tothom ho ha provat. I el que comença a haver-hi és cada vegada gent que diu no, jo és que o tinc aquest tipus de coses i la gent comença a seleccionar el que fa per comerç electrònic o no. Llavors jo crec que, és a dir, Amazon jo crec que ha tocat sostre en quant a comerç electrònic i que hi haurà un retrocés i això obre espai per altres tipus de comerços.
En canvi, Amazon fa coses bé. Per exemple, tot el que penja de l'ecosistema...
Són molt bons.
Sí, a part d'AWS, que són líders en el seu àmbit. Però en el cas de per exemple, tot el que... no sé, és que són com bastant sòlids, ¿vale? O sigui, què tenim? Tenim, per exemple, amb el mercat dels streamers, no? Tenim Netflix, que està ara amb una debacle que te cagues, amb el tema aquest ara del tancament de comptes. Jo no sé com acabarà la història, però bueno, a casa, de moment, estem amb l'últim mes a Netflix, ja no el farem servir més. Perquè no ens cal, perquè el seu contingut és bastant morralla.
És molt dolent.
Sí, perquè no era d'ells. El que era bo no era d'ells i ja no ho tenen. Aleshores, i per tenir morralla ja tinc Amazon Prime, Amazon Video.
És gratis.
Però me refereixo que a Amazon Video té de tot, però vamos, vendria a ser com un Netflix, però que no l'has de pagar a banda. Ja el tinc pagat. I a més, amb millor qualitat de streaming que no els de Netflix, per el model bàsic. I si vull qualitat, tinc HBO. Que hi ha sèries... A veure, jo recomano... Ara, si us passa... Jo he tingut una crisi amb el tema de l'streaming perquè, a part de Last of Us, que és el que estem seguint ara a casa de manera comuna, tota la
resta...
Què
tal és això? Què tal és? Em parlen i no l'estic seguint?
Està força bé. A veure, jo, si m'haguessin transportat en la sèrie un videojoc, tal qual, no... no hi hagués entrat.
És un videojoc apocalíptic, no?
I a més amb zombis, que és just el que a mi no m'agrada de res. Vale? No m'interessa en absolut. Ni zombis ni videojocs. Però...
Hi ha el Pedro Pascal.
que és una garantia com a actor, eh? Però...
No, no, i que a veure, ara com ara en Pedro Pascal té un clout i té un caché que ell pot decidir on anar i on no. I si vols, no, i si posa no un nom al projecte...
No, no només ell, la noia també fa molt bon paper. A veure, el tema és que la història està molt ben explicada, ¿vale? I que hi ha zombis... però no són sempre zombis corrents per tot arreu, això és el que vull dir-te, és a dir, hi ha altres històries, hi ha altres coses, és molt interessant perquè juguen molt en que saben, que tu saps que els zombis estan allà, saps? Estan allà al darrere, en qualsevol moment et surten d'un forat i te lo flipes, més o menys, ¿vale? Però mentre això no passa van explicant històries que tenen sentit, saps el que vull dir-te? O sigui, cada capítol està... Jo la recomano, ens agrada a casa i som anti la temàtica que ho explica, per tant els que siguin de la temàtica jo crec que encara...
I els molarà moltíssim, no?
Vale, per això deia que les grans jo estic d'acord amb tu en que les grans poden caure. De fet, una de les coses que més m'ha sobtat de l'Open, o sigui, de la intel·ligència artificial generativa, vale? Clar, per una banda hem vist la carrera bestial, l'augment brutal d'usuaris d'OpenAI i ChatGPT amb el tema de Bing i Microsoft, no? Però a mi m'ha cridat encara més atenció, ho destacau l'altre dia en el podcast, el pànic de Google.
Els han fotut un moviment de jiu-jitsu?
Sí.
Els han fotut un moviment de jiu-jitsu, els de Microsoft,
però
o sigui,
no
sense tenir o sigui, sí. A veure, Google inventa el transformador. Google són els que en saben molt. Tenen més dades que Déu. Ho té tothom. O sigui, tenen més dades que el Vaticà. Ho tenen tot. Amb la qual poden entrenar i poden fer el que vulguis. El que passa és que, com a empresa, és una empresa que sempre ha tingut la mare dels ous, té la gallina dels ous d'or, que és la cerca, i no han tingut necessitat mai de treballar de forma endreçada. Per això ara fa setmanes jo parlava del Google Graveyard. I llavors, inventen unes tecnologies, ells saben perquè, que per poder seguir inventant necessiten fer-ho open source i fer ciència oberta, ¿vale? Per tant, necessiten publicar i que revisi i participar en congressos perquè és la manera que progressa aquest tipus de coses que són d'I+D, amb la qual ells de cop i volta es presenten els d'OpenAI i ho productitzen. I ho treuen com a producte, però un producte en el que no és, això ens ho explica el Nicolas Taleb en els seus llibres, ¿vale? O sigui, quan tu tens una, hi ha certs moviments en què fer certa cosa per tu no té cap downside, és a dir, no té cap, no pots perdre res, no tens res a perdre i tens molt a guanyar i la part que tu pots guanyar és infinita. Llavors, en la jugada és que Microsoft i OpenAI i amb la seva aliança amb Microsoft, penso que tot això és el Bill Gates que entra el 2011 i es fot a parlar amb la gent aquesta i comença a muntar, vale? I després quan parlem de Tesla tornem a parlar del Bill Gates, que Bill Gates continua fent coses, vale? Ara que
el
no s'ha... Vale? D'allò, no oblidem que Bill Gates III han sumat a Musk i a 666, això és una cosa que tots sabem des dels anys 90, el que fan és es posen en una situació en les que ho tenen tot a guanyar perquè és que ells no tenen el mercat de cerca, no tenen ni prestigi, ningú, o sigui, Bing és el producte més ignorat, és com una broma, és com una broma.
Han començat a fer-lo anar.
És el que tothom desinstal·la quan instal·la Windows. O sigui, el primer que fa la gent és treure's el Bing i treure's l'Edge i posar-se un Chrome, vale? Perquè ningú vol el Bing. Ningú el vol. I de cop i volta treuen un producte d'ells. I per tant, és cada punt que Microsoft guanya en cerca a Google és una triomfada. I en canvi Google es posa en una situació que ja té tot el mercat, que ja té tots els calés i a sobre té un risc tremendo perquè no té alternatives de generació de diners, perquè generen més del 80% dels seus ingressos contra això. És a dir, per tant, no tenen res a guanyar. No hi ha upside. Ja ho tens. Ets el líder. I en canvi, cada tonteria que facis, cada cosa que et tregui prestigi, t'afectarà i el teu downside és tota la teva empresa. Amb la qual cosa, simplement per la situació en què estan, encara que en Dani ja m'ho diu, o sigui, tecnològicament Google és més fort. És molt més fort tenir a Google que Microsoft o que OpenAI. fa molt més temps, han fet moltes més coses. Qui va guanyar el campionat del món, qui va fer Alfa Zero són els de Google, qui ha inventat el transformador és Google, qui ha fet el Lambda és Google. O sigui, són unes màquines tecnològicament a nivell d'investigació, però la situació en la que estan és que no tenen res a guanyar. No hi ha mercat per pujar cap amunt. Perdona, un segon que em truquen.
Sí, insistia, us explico a l'audiència. A mi el que em va sobtar molt és l'entrada en pànic. Com una empresa tan gran com Google no té gent dintre capaç de dir-li als directius aquesta improvisació no ens ajuda, podem cagar-la. A fer una presentació que no té ni focus ni il·luminació no ens ajudarà en res. Si no revisem bé el que presentem, poden haver-hi cagades i les pot veure el públic. I a més, segur que hi hauria pressió i aquesta pressió fa que la gent falli, que perdi el mòbil quan el necessita. O sigui, que aquesta imatge que van transmetre de desesperació no els ajuda en res. I segur que, com diu el Marc, no tenen... O sigui, són els amos del cotarro, no tenen per què estar desesperats. No sé si no entenc com algú no els hi va dir no esteu preparats per explicar res, espereu una, dues setmanes, un mes, quina pressa hi ha? Ja ho explicareu, però explicar una cosa que tingui sentit. No feu una xurrada que no... Bueno, que els va fer perdre 100.000, no sé, una barbaritat de pasta en borsa. Bueno, mentre el Marc no hi és, no sé si ha encetat el tema de Tesla i deixar-lo d'Instagram pel final, Toni, perquè et veig aquí molt callat. Tu com estàs? Content amb el teu Tesla o què?
Sí, jo amb el meu cotxe estic molt content. Però estic molt content per una
sensació general. Ara que ja ha passat gairebé un any, no? Que el tens, o més, no?
Doncs sí, el 8 de març farà un any.
Un any, sí.
I... és que... Aviam, això genera molt paper, molta tinta, molta història. La gent no es compra un Tesla per l'autopilot, perquè de tots els milions de Teslas que hi ha pel món, són un petitíssim percentatge els que tenen el full self-drive, que en diuen. Beta. Ojo, no ens oblidem de la paraula beta després del full self-drive, perquè no ho és. No és un full autopilot perquè no funciona ni està certificat. I Tesla mai ho ha dit que el tingui. Sempre ha dit que et ven això i que estàs fent de beta tester. Ells mai han enganyat a ningú. I tots aquests merders que es munten, no, és que hi ha hagut un accident, és que el cotxe en un vídeo es veu com atropella a un ninot que és un nen petit i tal... Tot això està trucat i partint de la base de que el primer de tots en fer trampes va ser la mateixa Tesla. Quan van presentar el vídeo del Full Self Drive, el vídeo en si, aviam, matitzem-ho, el vídeo no està trucat. El que passa que estava preparat tot el passadís perquè el cotxe no fes cap cagada, m'entens? Vull dir...
Sí,
a tu et diuen, ara has de fer aquest dibuix i et donen una plantilla i l'únic que has de fer amb el bolígraf és anar resseguint la vora de la plantilla, doncs no ho faràs malament. ¿Vale? Mm. Això no és fer trampa, és que està ben preparat. Fer trampa és que algú t'ajudi i et mogui el bolígrafo, que és el que va passar amb el vídeo aquest del Dan... Bueno, aquest que
sí, té aquest senyor per explicar
en el mateix vídeo es veu la trampa. Si tu tens el cotxe, jo no tinc el full self drive, tinc l'autopilot bàsic, és a dir, que només manté velocitat i carril en certes circumstàncies. Si no és capaç de processar les dades, no es deixa connectar. Vale. Llavors, jo vaig per l'autopista i li tinc posat que circuli a 80 per hora, per exemple, i vaig pel carril de la dreta tranquil·lament i el cotxe detecta que davant hi ha un camió i ell afluixa. Bueno, doncs vale, no hi ha cap problema. Si jo trepitjo l'accelerador, el cotxe ja no afluixarà, mantindrà velocitat o accelerarà fins a un punt que quan ell detecti que l'espai contra l'obstacle no és suficient per frenar, em surt un avís a baix, amb un triangle de color àmbar i diu, ojo, que la frenada automàtica ja no està disponible perquè tu estàs sobrepassant les capacitats de la velocitat automàtica aquesta, de l'autopilot. Llavors, en el vídeo aquest que el cotxe atropella el nen petit, aquest avís està a baix de la pantalla.
Clar,
o sigui, han fet trampa.
Deixem explicar la notícia, perquè la gent que no ha seguit o no ha llegit el guió o no sabem del que està parlant, igual no té la història fresca. ¿Vale? Hi ha un multimilionari, un emprenedor, que ara ja està jubilat, que té diversos Teslas, té el Roadster i té el... Diversos, vull dir que no és que no el conegui la marca, ¿vale? Que es diu Dan O'Don, que ha dedicat part de la seva fortuna a prohibir la circulació a les carreteres americanes de cotxes amb la tecnologia de conducció autònoma completa, com són els de Tesla.
A intentar, ¿vale?, que es prohibeixi.
A intentar que es prohibeixi. ¿Vale? I ara últimament ha sigut famós perquè ha finançat un anunci que ha sortit a la Super Bowl, que és aquest anunci que tu dius que surt amb els ninots. Bueno, de fet, estava llegint, surt el maniquí d'un nen, surt el cotxe creuant línies contínues, anant en contradirecció i aturant-se davant d'una parada d'autobús escolar, que als Estats Units tu no t'atures. Si tu et veus davant un cotxe, un autobús d'aquests, un autocar d'aquests de color groc, que té les llums fent pampallugues, no val que vagis a poc, no. Estàs obligat a aturar-te. Com no t'aturis i et pilli la pasma, et cau un puro que lo flipes.
I si no te linxen directament,
sí,
eh?
Sí.
A veure, una cosa...
I colpejant un cotxet d'infants d'aquest... de bebès.
Ja. Però pensa una coseta, a veure, d'entrada, jo, quan hi ha una persona que es dedica a tocar els collons d'aquesta manera, que està els diners per tocar els collons, per mi és una bandera vermella, és els banana, és els build absolutely nothing en lloc. Després, hi ha una altra cosa.
Bueno, això té una explicació molt més prosaica. Aquest senyor és el propietari d'una empresa que està desenvolupant software i hardware per autopilot.
Controladors. Són controladors d'auto...
Llavors, ell, naturalment...
Té un model de negoci, té que guanyar, té molt a guanyar si tens l'energia.
Exacte.
Llavors, el que sí que hi ha és que, a veure, l'Elon, en el seu...
Tesla no és cap meravella, eh? Vull dir, les coses són...
No.
No funciona. El Full Self-Drive
no funciona.
Vale? I ell suposa ben clar, Full Self-Drive beta. A partir d'aquí...
I el ja beta, i te'l ven com a beta, i com que te'l ven com a beta, ja ho tinc. Però, a veure, per desenvolupar l'autoconducció, Tesla van partir de la idea de només necessitem càmeres i potser micròfons. Per què? Perquè una persona, el que veu són... El sistema de carreteres està pensat perquè persones amb la seva vista i amb els seus oïdes puguin agafar i conduir. Vale? I les persones veient, i llavors escolta, i ell fins i tot diu, no necessito 8 càmeres, però escolta, fes servir unes quantes càmeres, fica càmeres laterals, no tinguis punts morts, perquè de vegades tots hem tingut algun susto perquè tenim un punt mort o hem estat en el punt mort d'algun camió i coses d'aquestes, per tant, dir, unes quantes càmeres, llavors, va, el que passa és que, doncs, és una... si tu tens eines, com en deia el Disweeking Tech, deterministes, com un LiDAR et dirà segur sí o sí, si hi ha un obstacle, perquè té una forma de detectar que hi ha un obstacle. És un tipus de radar, mentre que la interpretació que tu facis d'una imatge de càmera és una interpretació heurística. És a dir, tu suposes, fas la suposició que aquesta seqüència d'imatges et dona una interpretació de que hi haurà un obstacle en aquesta direcció i en aquestes prediccions. No tens res determinístic, és tot heurístic. Llavors, l'aproximació de Tesla és heurística, llavors hi ha l'altra determinista. Per què en Elon Musk en el seu moment fa la decisió d'anar per la versió heurística? Doncs perquè és molt més barata, són molt més barates les càmeres que no que posar LiDARs. I llavors hi ha empreses que el que diuen és anem a ficar-hi LiDARs, això els cotxes seran més cars i guanyarem molts diners fent LiDARs. El que passa és que els LiDARs es van reduint. Sí. I
els cotxes sense conductor...
L'iPhone Pro porta un LiDAR.
Les marques que treballen els cotxes sense pilot fan servir LiDAR, no?, com a tecnologia.
Sí, exacte. Bueno, sí, fan servir LiDAR, però el LiDAR mica...
Però en entorns molt controlats i molt determinats.
Llavors, després hi ha una altra cosa que és el, que Tesla també fa un error, que se diuen, jo dono full cell driving, vale? En comptes del que estan fent algunes altres marques, de dir, jo et dono autoconducció en un context determinat. Per exemple, pots tindre autoconducció en una autopista d'únic carril. És a dir, que tots els cotxes van a l'únic carril i, per tant, en aquest context, tu entres en una autopista i que no hi ha dos d'aquestes com a l'eix transversal que tens que van endavant i darrere i d'això, doncs, no, tu tens tots els cotxes van al mateix sentit i llavors dius, doncs, pots deixar treure les mans i el cotxe conduirà tranquil·lament i fins al moment en què et diguis escolta, tinc que sortir per aquesta sortida, t'aviso una estoneta abans i tu agafes i fas la sortida amb seguretat. Pots buscar diferents tipus d'escenaris o dir, mira, escolta, en aquesta ciutat que tinc aquests mecanismes, aquestes senyalitzacions en aquestes zones, pot conduir automàticament però per, jo què sé, per anar per una festa forestal o per anar per mig del poble en una zona escolar, doncs has de conduir tu perquè no me'n vull fer responsable. Tesla diu, no, aquí anem a tope. O sigui, hi ha una miqueta la d'allò de l'Elon. El que
sí,
passa
però
també...
la gent no està comprant aquests cotxes perquè pensin que algun dia podran anar sols. La majoria dels clients que té Tesla no ho fa per això. Prova d'això és que el FSD Beta només està disponible als Estats Units i Canadà i, a més, amb moltíssimes limitacions. Poques unitats.
No, ja no. A veure, dues coses. Una.
Perquè a més s'ha de pagar una pasta per tenir-ho.
15.000 euros, ai, sí. Dòlars. Però aquesta beta que estava... Que del Full Cell Driving havia una beta super tancada, que només la feien servir usuaris escollits, per entendre'ns. Això es va obrir.
No, i ara també, eh? Vull dir, però ara no obert una mica més el vano perquè han millorat la seguretat del software. Perquè bueno, és millor la versió 11... 11.5
està... Igualment has de pagar 15.000 euros.
Igualment has de pagar 15.000 euros. Sigui la beta però... molt tancada o la beta més oberta, has de pagar els 15.000 pavos. I, ara bé, deixem-me dir dues coses molt ràpidament. L'Administració Nacional de Seguretat del Trànsit en Carreteres dels Estats Units, que és un organisme oficial, que és el que fa, analitza la seguretat dels vehicles, les condicions de les carreteres, etc. Té sota investigació més d'una dotzena d'accidents contra vehicles d'emergència aparcats mentre s'activava l'autopilot. Vale? Uh-huh. I també amb una segona causa de fallada del full self-driving de beta, que és el que es anomena la frenada fantasma.
A la frenada fantasma pràcticament ha desaparegut. Jo...
Què és la frenada fantasma?
Al principi de tindre el cotxe...
S'atura enmig d'una autopista sense que hi hagi cap obstacle.
Que redueix la velocitat dràsticament. I això li passa perquè se li va la olla. Però aquí hi ha dues coses...
No sé què passa i em paro, sí, per ser les mosques.
Exacte. Aquí hi ha dues coses...
Prefereix una frenada fantasma que una acceleració fantasma.
Sí, primer. Sí, jo frenada fantasma em vaig tenir... a partir del tercer mes de tenir el cotxe, amb una actualització del software que va pujar, vaig notar que, hòstia, hi ha moltes frenades fantasma. I llavors, de cop i volta, fa uns tres mesos i mig, va vindre una altra actualització, va baixar molt el número de frenades fantasma, i ara fa dos mesos que no n'he experimentat cap. I les que he experimentat no es pot dir que són frenades fantasma. Ja, això ja vaig explicar en un altre programa que parlàvem d'aquest tema i m'he donat compte que el cotxe no és que freni fantasma, és que el cotxe frena perquè segons les instruccions que té i l'escenari en què es troba, ha de frenar. Vull dir, l'ordre de frenar és correcta perquè no es veu que ha detectat un obstacle a la seva trajectòria. Estem acostumats a que si hi ha un ciclista passant a metre i mig d'ell, no hi ha problema, és legal i ho pots fer. Però el cotxe això no ho sap. El cotxe, si veu el ciclista en el seu carril, encara que estiguis a sobres un metre i mig, ell frenarà fins que tu surtis d'aquest carril o el ciclista surti d'aquest carril. Vull dir, ell té unes instruccions i les segueix.
Però una llavors, cosa, hem de ser conscients... Però això és quan tu estàs quan estàs en control, en creuer o en control.
Sí, sí,
en
automàtic.
Quan estàs en automàtic, si no, tu vas agafar i has d'adavantar tu al ciclista.
Tots els Tesles tenen de fàbrica que poden mantenir velocitat i
seguir el carril
i direcció. auto-steering, vale? Seguint dues línies.
I frena si el cotxe davant frena i tot això.
Exacte. És més, amb un embús jo ni el toco, el deixo, només tinc la mà al volant perquè no es desconnecti i el deixo que ell arranqui i freni segons el tràfic.
I va fent. Tornant al full,
això és collonut, per fer la ronda.
Full, sí, sí. Tornant al full self-driving, oblidem-nos ara que està en beta, eh? Vull dir, aquesta filosofia. A mi hi ha una cosa que, entroncant amb la condició humana, vale? Imagina't que el full self-driving ja no estigui en beta, sinó que realment sigui una funcionalitat que la pugui fer servir tothom, que funcioni prou bé.
Jo crec que hi ha un problema legal perquè no estigui, perquè li treguin la paraula beta.
Però no estic parlant ja de legal.
Primer hi ha un problema de desenvolupament. Estem lluny d'això encara.
Sí, estic d'acord. Però imagineu-vos que existeix, vale? que el posen en marxa. Encara no és l'últim model final. Vale?
No.
I torno a la condició humana. Si jo vaig amb un vehicle i el dia 1 veig que el cotxe em porta sol amb la majoria de circumstàncies, no m'haig de preocupar, saps? Posa aquí les mans, no sé què, però jo, hòstia, poso les mans, però estic mirant el mòbil, estic mirant els pajaritos, m'entens? Segon dia, posa aquí el mòbil, és obligat, posa aquí les mans, no sé quantos, jo torno a estar mirant els pajaritos, el cotxe ho fa bé. El tercer dia, el que porto 15 dies... passo completament del meu voltant, confio en que el vehicle...
No només
que...
això, Tomàs. No ell, només això,
ell
Tomàs.
Ell ho detecta si passes.
No.
Ell ho detecta i es desconnecta.
Sí, però... A veure,
abans,
Toni...
fins fa 2 mesos, la gent que tenia, com jo... no, o sigui, jo no ho he fet ni tinc l'aparell, però hi ha gent que havia arribat a penjar una bosseta de sorra al volant per no tenir de portar la mà al volant. Bueno, doncs ara ho detecta, perquè com que detecta que la pressió és important...
Però jo no parlo de trucos, no, jo parlo de que és normal, de que la nostra condició humana fa que rebaixem la tensió. Clar, si la majoria de vegades...
Sí, tu vols tenir la mà però no està per estar en estació. Però una cosa, Tomàs...
I que el software no està ready per fer això encara.
Deixa't estar del software. El problema no és aquest.
La culpa no és del software, la culpa és teva.
La culpa és teva, però el problema és que com més assistència que tu tinguis i com en el moment que el cotxe comença a conduir ell sol, més hores, vol dir que el conductor perd hores de conducció i precisament en el moment que tu has d'agafar el volant és el moment en què tu necessites la teva habilitat de conducció, que és la que has perdut. Que és com després de la pandèmia que la gent se la fotia per tot arreu, bueno, i havies d'anar esquivant a la gent perquè fotien les bogeries.
Molta gent no té l'habilitat de conduir i té carnet.
Sí, però deixant de banda l'habilitat innata i d'això, la gent que està conduint cada dia, és per això que sempre hem parlat dels domingueros. Vale? Els domingueros no és que siguin mals conductors perquè surten el diumenge, és perquè el diumenge surt gent que no condueix mai, que potser fa 2 mesos que ha conduït i agafa aquell diumenge per anar no sé on, i són un perill, perquè és que no estan acostumats, no tenen les normes implícites de conducció.
En aquest país i en molts països, a les autoescoles no t'ensenyen a conduir, t'ensenyen a provar un examen.
Sí,
i hi ha gent que es pensa que havent aprovat l'examen saben conduir el 99,9% de les persones i tal. Aleshores, a partir d'aquest punt
no
li
dia,
fotem la culpa a la màquina, vull dir, el revòlver no és l'assassí. L'assassí és el qui el dispara.
Jo crec
però Toni, tu que ets pilot d'avió, tu saps, els pilots d'avions han de mantenir un número d'hores de vol. Sí. Per mantenir la llicència de conduir, de pilotatge, sí. És a dir,
i per molt, aterratge automàtic amb visibilitat zero que facis i tal, tots els avions et diuen en els manuals, encara que vagi amb automàtic i que aterri automàtic, tu has de tindre una mà als gasos, l'altra al mando i els peus als pedals.
Exacte.
I hi ha una cosa que el gran concepte diu, i has de tindre al cap sempre la paraula de automation, baixar el nivell d'automatització. Per què? Doncs perquè l'automatització et pot portar l'hort. Doncs, bueno, doncs amb els cotxes el mateix. No és un problema de hardware, és un problema de CRM, però... és un problema de coco, sí, del tio que farà la màquina.
Però Toni, tu ets un cas excepcional, perquè precisament tu, que has pilotat avions que tenen
autopilot, té pilot automàtic de moltes característiques. Precisament tu saps que és mandatòria la teva feina i ha sigut la teva feina durant molts anys, que tot i que hi ha autopilot, tu tens un nivell d'atenció permanent. I, de fet, els exàmens, el copilot... Sí. O sigui, tot fa, tots els rols que jugueu en aquesta conducció, pilotatge d'avions, fa que... I seguiment d'instruccions.
Perfecte. I tot. Hi han accidents d'avions. I no per això hi ha un tio que digui s'han de prohibir els pilots automàtics en els avions.
No. A veure, em perdoneu un momentet, Tomàs,
de la més gran de les ignoràncies del món barrejada amb interessos econòmics propis del tio. Punto, deixem-se d'hòsties.
Perdoneu un momentet, Toni. Jo he de marxar, us deixo seguir parlant d'avions i de pilot automàtic i de Tesla. Només dir la meva proposta Mossegui. La meva proposta Mossegui és a Amazon Prime, Clarkson's Farm, temporada 2. El brètol d'en Jeremy Clarkson, que és el meu brètol preferit.
No el suporto, Marc.
Tomàs, de veritat, aquesta sèrie...
Aquesta sèrie la temporada 1.
A veure, és realment bona perquè, a més, fa una demostració claríssima del problema que hi ha amb la hiperregulació i la sobreregulació i com afecta el camp i com afecta no en general qui tingui ganes de fotre alguna no cosa.
És un Josep Pla de British i no em cau bé.
Vinga, cuideu-vos.
Adéu, Marc. Bueno, escolteu, anem tancant perquè no ens durarà temps de... Jo també tinc una reunió, faig fatal. Vaig a llegir l'última notícia perquè no ens quedi, diguéssim, demorada en el guió. Toni, si pots, tu pots estar uns minuts més per tancar el programa?
Sí.
Vale, doncs mira, tanquem amb l'última notícia i és aquesta que Instagram cancela les compres en directe. Vale? Jo no tinc Instagram, o sigui, no he sabut com funciona això, però pel que sembla els usuaris posaven tags quan es feia una missió en directe i això suposava pues, premis, bonus, descomptes, o sigui, accés a una sèrie de productes que qui estava fent la missió en directe estava oferint, no? I això no els hi ha funcionat. És curiós perquè es veu que la funció homòloga als països asiàtics, especialment a la Xina, a veure si trobo els nous, amb WeChat, per exemple, que WeChat és un todo en uno, eh? O Tabo Live o Douyin. Douyin és un TikTok xinès. Allà, en el mercat asiàtic, aquestes compres en directe han funcionat molt bé. I aquí semblava que funcionaven bé a l'inici de la pandèmia. Clar, quan la gent estava confinada, on compraves? ¿Vale? Ah. Però passat la pandèmia, ha estat un fracàs total. De fet, TikTok, el d'aquí, es veu que va fer una prova amb diferents usuaris per fer això, perquè poguessin els usuaris, diguéssim, que estaven mirant a l'estreaming, els que estaven amatent, poguessin vendre coses i els que estaven mirant li donessin el botó del tag i no van vendre ni un, tio. Ningú va poder vendre res, que em sembla brutal. I és que jo crec que hi ha una diferència de comportament, de cultura amb les compres de lo que és la part asiàtica de la part europea americana. No sé com ho veus tu, però jo diria que va una mica per aquí. Jo puc comprar a Amazon o puc comprar una botiga online. Sí, un component cultural. Jo puc, a mi m'agrada comprar online, eh? I de fet ho faig sovint. M'agrada més comprar online que anar a la botiga, ja ho dic jo. Ara, una cosa és comprar online i l'altra és comprar directament en el streaming, aquella compra impulsiva perquè el venedor t'ho està encascatant, no? I a mi això em fa tenir un nivell d'alerta i de precaució i, per tant, no és un format, com a català, de la pela, doncs no és un format que...
Un euro, eh?
No sé, què n'opines tu? Si és, tu que has viatjat per tot el món i veus i tens potser millor clar com es comporten la gent d'altres països, no sé si has arribat a aquest extrem.
No hi ha dubte, és un component cultural. Són mentalitats molt diferents. I això ho explica quasi tot, eh?
Molt bé.
Bueno, un apunt, eh? Jo ja començo a fer temps que no viatjo pel món, eh? O sigui que no us en refieu gaire tampoc, vale? Bueno, aneu posant les meves paraules en quarantena ja.
tampoc fa tant que t'has jubilat, eh? Vull dir, no fotem, que encara et recordo jo a Frankfurt o per allà. Bueno, acabem amb... hi ha moltes propostes, perquè com la setmana passada no va haver-hi un programa normal, que va ser un Minuts Mosseguis, i el Dani i el Marc no van llegir propostes, en portem un munt d'arrossegades, vale? No les tinc pas totes. N'agafo unes i les llegeixo, són cinc, exacte. I prometo que les aniré, les que tingui sentit, perquè algunes ja han passat. Si no us voleu perdre les propostes en directe, seguiu el canal de propostes del grup de Telegram, vale? O seguiu-nos a Telegram. Però bueno, en tot cas, que he escollit cinc. Les vaig llegir molt ràpidament.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
En Andreu Guitar, parlant de cotxes, diu: un anglès ha recuperat el cotxe més petit del món, que es diu el Pi. Pi de pixar, eh? P-I-I. És el P50 i és un cotxe que es va fabricar a l'any 1962. I és el cotxe més petit, és una capsa de mistos. I hi ha un vídeo que és interessant que ho mireu. En Joan Betbessé, parlant d'Apple, ens diu una història, una mica d'història, celebrant el 40 aniversari de Lisa, aquests ordinadors d'Apple, i és que fa poques setmanes es va publicar el codi obert d'aquesta computadora. Aquí teniu l'acte commemorant-ho, i ens enllaça al vídeo de la commemoració. En Rafael Jesús ens parla de Mandalorian, diu: pels que sigueu amants de Star Wars, en poques setmanes tindrem l'estrena de la tercera temporada de Mandalorian. Que jo no sóc gens fans de la sèrie. El senyor R li agrada molt, però a mi no. No em diu. A mi un senyor allà amb un casco... No. En Pedro Palamos, un altre mossegui, ens parla... Veus, ara això li aniria bé al Marc. Ens parla de Fast and the Furious. Diu que ja està disponible el tràiler de Fast and Furious 10. Vale? Que no. I, mira, aquest t'interessarà, Toni. En Sinerbov, parlant de vehicles elèctrics, ens passa unes gràfiques de vendes mundials de vehicles elèctrics, vale? Que s'ha penjat a Reddit. I és molt interessant perquè ara no la tinc davant, però recordo haver-la vist i em va sorprendre... tots veiem amb Tesla com en el líder, però no és cert. És líder als Estats Units. Però a Europa i a Àsia no és pas el líder. És a dir, hi ha moltes altres marques, i xineses que aquí no coneixem, que lideren molt per davant de Tesla, jo crec que fins i tot a Àsia Tesla és molt testimonial. En canvi, hi ha moltíssimes altres marques, on, clar, per volum, han venut més. Mira, vaig a veure si puc llegir i a veure si alguna marca et sona. A veure, mira, en el mercat... A veure si la puc fer una miqueta més gran. En el 2022, a la Xina, Tesla ni apareix a la gràfica. Està... Hora, Leap, Ixpen, Nio, Neta, Gag, Gili, BYD.
El BYD, sí, aquest és conegut aquí també.
Mira, per exemple, a Corea i al Japó està Nissan i Toyota, Kia i Hyundai.
Però, aviam, amb elèctric pur o amb híbrid?
Vehicles... es diu B alta, E, B baixa.
Val, Battery Electric Vehicle.
Exacte.
Sí, sí, sí. Vale.
Exacte, és Battery Electric Vehicles. Sorted by Home Country Origin of Manufacturers. Vull dir que és curiosíssim, em sorprèn molt. En tot arreu, les vendes de cotxes elèctrics, totes les companyies que tenen vehicles disponibles, ha pujat molt, veient la gràfica comparada entre 2020... 2021 i 2022, vale? S'han multiplicat per moltes unitats, però el lideratge mundial de Tesla, que jo el suposava, no és així, no és pas així. De fet, Alemanya lidera en altres marques que no és pas Tesla.
El cotxe més venut durant el mes de gener a Alemanya ha sigut el Tesla Y, eh?
Aquí el parlen de tot l'any.
Més venut, en absolut. Vull dir... Yeah. L'aposta en funcionament de la factoria, de la fàbrica de Berlín, de Tesla, ha capgirat totalment el mercat europeu. I cal esperar a veure què passa ara quan acabi el primer trimestre i surtin els primers números.
És una bona reflexió, sí, sí.
Que, a veure com està la cosa. I després a la Xina també totes aquestes marques són cotxes elèctrics, però aviam, com aquí podria ser el Yoyo o un d'aquests, que són cotxes, és una capseta amb quatre rodes i una bateria amb una autonomia màxima de 150 quilòmetres.
És com dos patinets.
Conduint amb molt cuidado.
És com
una mobilet.
Sí, o dos patinets amb una caixa.
Clar, diu, no, és que hi ha molts... com t'ho diria? Com fa anys, és que ara no sé quin vehicle seria... hi ha es venen moltíssims més scooters Yamaha de 50 que no pas motos BMW. Home, sí, clar. Però és que no es pot comparar una cosa amb una altra.
Estic d'acord. Molt bé, doncs...
Dintre de la categoria B alta, E, B baixa, allí dintre hi entra... Puf,
molta cosa.
De tot. Molta cosa.
Molt bé, Toni. Doncs, escolta, molt content d'haver-te tingut avui al programa, eh? Que feia dies que no... A més, coincidint sí, amb mi, perquè tu vas venir a l'extra de Nadal, però jo no hi era.
Sí.
El que vam fer presencial a l'estudi.
Jo és que estic anant una mica de corcoll amb les meves batalles que ja hem arribat a contenciós administratiu amb la seguretat social, saps? I aquestes històries. Però bé, això...
El que jo no sabia és... Bueno, això potser és un tema més particular, eh? Un dia que tinguem temps parlarem de les despeses de judici, vale? Has dit...
Si tu et baralles amb l'Estat espanyol...
Amb l'administració.
A l'administració, t'has de pagar les teves costes. L'administració, l'Estat espanyol no pot ser condemnat a costes.
Però això no té sentit. No té sentit. Perquè aleshores vol dir que...
Hi ha tantes coses que no tenen sentit.
Però això vol dir que hi ha un escut a la població, a la gent que potser no té tants recursos, que com sap que guanyi o perdi les costes les ha de pagar ell, vull dir, és una barrera. Sí, sí, sí. I en teoria la justícia ha de ser universal. No gratuïta, perquè no ho és amb totes les condicions, però en aquest nivell sí que hauria de ser gratuïta i per tant les costes...
I ha de ser gratuïta i igual per tothom.
Clar, això ja... Sabem que si ets català, bueno, també ho posem entre cometes. Però no sabia que l'administració estava... O sigui, que pel fet de posar una demanda o portar judici a l'administració, les costes, sigui com sigui qui guanyi o qui perdi, les paga la gent del carrer. Això no era
conscient. No, ojo. Si és un contenciós administratiu, tu pagues el teu advocat i l'Estat es defensa. I si no...
Si no s'arriba a un acord,
com es diu això? Si es desestima la teva reclamació, doncs, bueno, aquí s'acaba la cosa. Però si la cosa va més enllà i ja passa del contenciós administratiu i arriba a una via de tribunal superior de més amunt i de més, si perds, et poden demanar, tu, les costes de l'Estat. Vull dir,
no té gaire sentit.
Sí.
Bueno, en tot cas, més enllà de les teves vicissituds amb la seguretat social, jo estic supercontent que hagis vingut avui aquí al Mossega la Poma. I
jo content d'haver vingut.
I als oients, una abraçada a tots. Ens retrobem, si tot va bé i no hi ha cap problema, la setmana vinent. Adéu a tothom.
Adéu.
Adéu.